Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Hi havia vegades que hi havia un vent bonic tot el dia i, com s'avenia a les 5 de la tarda, llavors llevàvem, iau, amb el vent mateix arrencat cap a casa per ser a la venda, i encara a la venda havíem de vendre a la nit o a la majoria dels dies. Si bufava la tramuntana, era molt més difícil de llevar, la barca us guanyava. Llavors, amb un gigre havíem d'anar fent seguir la barca i l'art i vinga a tirar. N'hi havia un que ha plegat la malleta, la corda, les portes per amarrar les arts. Un ha d'anar plegant i els altres havíem d'anar de dos en dos amb un gigre, anant rotllant, i pesava molt, i cada dues malletes mos rebellaven. Es pescava molt bé quan es trobava vent de gargal, vent que ve del port de Norfeu. Podríem triar per la forària, Mare de Déu de Lluç, Rap, Garneus. El peix es posava a la coberta. De camí a terra, triaven el peix, el classificaven i el rentaven. Jaume Fàbrega, del llibre Els quatre elements i les arrels del menjar.
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, va, vermuts per tot!
Un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant.
Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Una fonda estiuenca que la podeu fer des de la piscina, des de la barra del bar, això sí, molta aigua. La podeu fer estirats, drets, caminant, a l'ombra, on vulgueu, però sobretot, sobretot, amb bona companyia. Vinga, va, comencem pel nostre pica-pica amb la guia Virgínies de la cuina catalana. Voleu una miqueta de fruita? La tenim preparada. Un xic de pernil? També. Una recepta antiga de principis de segle? També. Una miqueta d'embotit? I tant que en tenim, també. I alguna coseta més, de tant en tant. I després el reportatge, a la segona part. Aquests reportatges que queden quallant. I acabarem amb una cita final. Què, comencem? Vinga, va!
La Fonda, amb Pep Noguer.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
I ja hi tornem a tenir aquí, amb aquesta sintonia de la guia Virgínies de la cuina catalana, l'Òscar Gómez preparat. Aquests dies ho fem, home, com no ho podríem fer d'una altra manera, des d'aquí, des d'una taverna d'un ignot indret que no direm, no, Òscar, bon dia.
De moment, ens mantenim en secret i no diem res.
I avui cap on anem, a veure?
Mira, avui anem a un lloc diferent del que normalment t'he vingut proposant a tu i als oients, perquè és un lloc de Barcelona on fan hamburgueses i on fan arrossos. És l'Empanat i l'Arrossat a la plaça Massades, i sí que és veritat que té un perfil una mica diferent del que és un restaurant més d'estiu, però si ens parem a pensar, no és tan diferent. Primer, perquè la plaça Massades de Barcelona és una de les tres úniques places de Barcelona que té porxo. És una plaça completament peatonal, on les famílies del barri, que és un barri del barri de Navas, van amb la quitxalla, els nens poden jugar a pilota enmig de la plaça, tot al voltant de la plaça són bars i restaurants, amb la qual es crea un ambient molt xulo, molt viu, molt de barri, i per mi també molt d'estiu, perquè estàs sota uns porxos enormes que donen molta ombra, i en l'Empanat i l'Arrossat s'hi menja molt bé.
A veure, i què s'hi menja aquí? Perquè, clar, això és una d'aquelles coses que l'Empanat, l'Arrossat, hamburgueses... Suposo que deu haver-hi algun empanat aquí.
No, hi ha empanat, d'empanat, perquè són coses entre pa, però no són empanades. Ells van començar fa molts anys, el Jordi Gaia i la Marta Portero, que són els propietaris, van començar fa però molts anys amb un Frankfurt. però els hi anava tirant el... Són gent de Bocafins, que els agradava pujar una mica, fer coses més complexes, i van ampliant. Els Frankfurts van, encara fan Frankfurt si vols, però van incorporar tot el tema de les hamburgueses. Ja veureu ara unes hamburgueses especials, molt treballades, i el que trobem bàsicament són hamburgueses, tot i que també trobem croquetes molt ben fetes, trobem patates molt ben fregides, amb molt bona salsa, que són les patates empanat, fan bombes també, amb una estètica impactant, perquè l'all i oli que li posen és all i oli amb tinta, llavors és una, és com una mena de boina, com una xapela, fan molt bones croquetes, són esfèriques, molt cruixents, poc làctiques, i per exemple he tastat croquetes de pulled pork, que és una cosa poc habitual. Ho explico en el sentit que, a part de les de pollastre i pernil, que també les fan, els agrada passejar per una mica per aquests sabors més diferents, no? Que, de croqueta diferent, i, ostres, val la pena donar-los l'oportunitat i, com a mínim, tastar-les.
Home, és que qui és fan de les croquetes és fan de les croquetes, eh?
Sí, i aleshores, a part de la de pollastre, doncs val la pena tastar-ne de noves. Si anem a les hamburgueses, per exemple, la més clàssica seva és l'hamburguesa Massades, que porta el nom de la plaça on estan, són 200 grams de bou, formatge de cabra, fetge gras poelé, passadet per la planxa, i si aquesta està bona, encara m'agrada més una, que és una hamburguesa de peus de porc amb botifarra, que és una hamburguesa de gelatina pura, que et queda el llavi xupat i enganxifós, que a mi em sembla una meravella. Són totes grans i bones, eh? Em costa remarcar o destacar només una. Però si t'agraden les coses estranyes o diferents, tenen també hamburguesa de bisont, que el fan amb formatge de cabrales, que, bueno, carn de bisont, pues, si no l'has tastat mai, pues, també et pots donar el petit plaer de tastar-lo.
I pots fer de primer una hamburguesa i de segon un arròs, no?, a l'arrossat. És a dir, comparteixen també, estan costat per costat?
Estan costat per costat, són una gent supertrempada, estic convençut, que si els dius, mira, avui tasta una hamburguesa i un arròs, segur que s'enrotllen, perquè són molt macos, molt propers i molt disfrutons.
I aquí de postres que hi haurien de menjar-hi, Òscar?
Postres, doncs mira, tenen un tiramisú, tenen un cheesecake, en aquí diguéssim que estem a la banda més estandarditzada dels postres que podem trobar, sobretot a Barcelona, però tenen una que es diu Mort per xocolata, que a mi ja només pel nom m'encanta. Mort per xocolata. Morir per xocolata en les postres. És un pastís de xocolata amb capes i textures de pa de pessic i xocolata i serradures de xocolata, però és que el nom, Mort per xocolata, no sé, és que l'has de demanar.
Doncs entra a la Guia Virgínies de la cuina catalana, l'empanat i l'arrossat de Barcelona. Moltes gràcies, Òscar.
A vosaltres.
Per què ens agraden tant els torrons i xocolates, Virgínies? Perquè són fruit de la més exigent qualitat, un brillant equilibri entre tradició i innovació, perquè et submergeixen dins d'un món de noves sensacions. Perquè sempre que compartim torrons i xocolates, Virgínies, gaudim d'un petit plaer de la vida. I perquè fan que ressoni dins nostra una sinfonia d'emocions d'alta cuina. Que per què som incondicionals de Virgínies? Doncs perquè Virgínies és sabor i emoció.
Ja tenim a punt el petit gran xef, en Biel Coderc, que ens porta la fruita del dia.
Una poma mossegades, fruita seca per picar.
Em podràs trobar al llarg de tot l'any i maduro després de ser recollit de l'arbre. Menja'm quan sigui tou al tacte. Talla'm per la meitat i menja't la polpa amb una cullera. També, si pots pelar-me i comprovaràs el gust fresc, dolç i lleugerament àcid que tinc. No em mengis quan sigui verd, perquè sóc difícil de pelar i la polpa és compacta i molt àcida. Si sóc molt tou, no em triguis. Sí, sóc el kiwi. Tardaria combinar el kiwi amb la pinya i el maduixot? Potser el teu és provar la marmelada de kiwi amb kèfir. T'agradaria tastar el kiwi amb crema de xocolata?
Tinc fruites i verdures de tots colors.
La Fonda, amb Pep Noguer.
A la Garrotxa elaborem el pernil curat de Can Mateu, l'autèntic pernil de pagès.
El pernil de Can Mateu està elaborat amb porc seleccionat 100% d'Uroc, d'origen català.
El pernil de Can Mateu és artesà, salat a mà peça a peça i assecat sense pressa ni corrents d'aire, com es feia al rebost de les masies de pagès.
El pernil de Can Mateu, per gaudir-lo en qualsevol moment.
I avui, per saber quina és la millor manera de menjar-se un bon plat de pernil, farem molts quilòmetres perquè ens anem de Sabadell a Rosario, Argentina, que allà hi tenim en Sebas. Sebas, bon dia.
Bon dia, Pep. ¿Cómo estamos?
En Sebas, foc de la terra, un mestre dels fogons i dels carbons. Tu, quina és la millor manera de menjar-te un bon plat de pernil?
Para mí hay dos maneras de comerse un buen pernil. Solo, tal cual, y un bocata, que es el manjar de los dioses. Creo que es uno de esos alimentos que no hacen falta alinearlos y buscarle, inventarlos. Ya si por sí solos son un manjar. Entonces, un buen jamón, solo, te lo comes y a flipar.
Però tu, que a més treballes molt bé les barbacoes, el carbó, el foc, la brasa, segurament que allà aquesta brasa que ara veiem aquí hi podries posar moltes coses que acompanyessin un bon pernil.
No, claro, claro, una torrada, como haciendo, humando un aceite de oliva de Tarragona, de Reus, que uso mucho, de oliva arbequina, lo ahumo y untamos un poco de tomate, aceite, que eso es una tradición de ustedes bien catalana, y jamón, o sea, el manjar de los dioses, el elixir, se diria.
Escolta, i aquestes figues que veig aquí, que estan allò traient gotetes de sucre?
Buah, con eso, con ese tomate, buah, lo flipas. Ya te digo, ponerle mucho aliño al jamón, no, para mí. O sea, cada uno inventa en la cocina y está muy bien. A mí me gusta el jamón tal cual. O sea, disfrutar de su grasa y de su textura.
I si haguem de posar-hi alguna cosa a la copa, què hi posarem? ¿Un vi de per aquí a prop o de Rosario?
Bueno, a mí me gustan los Malbec argentinos y también Priorat, me gustan de Rioja, me gustan de Ribera del Duero. La verdad que el vino, la cerveza, el cava, todo en su orden y en su medida me gusta mucho.
Moltíssimes gràcies, Sebas.
Muchas gracias, Pep.
La Fonda.
I ara és el moment de la recepta històrica del llibre La cuina catalana d'en Ferran Agulló, amb el fons musical del gran amic Xavi Salvà, de A dos gramòfons, i amb la veu d'Ari Coderc.
La garneu és un peix vermell que té faisó de metall, cap llargarut molt fort. És peix del bou, que abunda en temps d'hivern. La carn és molt blanca. Com més grassos siguin els peixos, de lliure almenys, millor. Un sofregit de ceba i tomàquet abundós. S'hi cou el peix a talls sense el cap. Després, s'hi posen patates tallades rodones i quan tot és cuit, es fa una maonesa, fregant un gra d'all pel morter i s'hi tira en servir-ho. Tot i que en lloc de maonesa hi posa una picada de 3 o 4 grans d'all, 10 o 12 pinyons, julivert i una mica de vent de pa ben torrat.
La Fonda de Catalunya Ràdio.
I ja tornem a tenir aquí el mestre Dolcet amb el seu gran repàs a la xarcuteria tradicional catalana. Senyor Dolcet, molt bon dia.
Bon dia, un cop més.
Escolta, avui, que ja he vist així el paper que portaves del guió, veig que això ho podem considerar un embotit, sí, no?
Bé, està dintre el catàleg, de productes tradicionals. No és ben bé un embotit, però sí que és un derivat del porc i, a més, dels més tradicionals i, sobretot, dels més apreciats, tant pels senyors com pels treballadors i pagesos i masovers de la casa. És la cansalada.
La cansalada, clar, hauríem de dir la cansalada virada o la cansalada grassa, perquè tenim dues de cansalades.
Sí, efectivament. Jo potser ens referirem més a lo que és la cansalada virada, la cansalada de la panxa.
Que és la ventresca, que diem a la Garrotxa.
Ah, exacte, la ventresca, mal dit en català també és la panxeta, però bé, ja és un producte, és un nom que s'ha acceptat. Què és aquesta cansalada que té aquestes vetes de carn, que el que es fa és senzillament deixar-la salar i deixar-la curar. I així, i llavors es deixa secar i es conserva, vull dir, antigament pues, era un producte que es deixava secar per començar a menjar durant els mesos d'estiu i que durés fins a la propera matança, bàsicament.
Aquesta cansalada, que és fantàstica si la talles primeta, per exemple, per passar per la planxa o així, però quan la fas a tacos, allò com aperitiu, amb un 4 olives i un vermut o una cerveseta d'aquestes artesanes o una miqueta de vi d'aquests, diguem-ne, amb la mínima intervenció, o un vi negre, és que dona molt de joc la cansalada.
És que la cansalada, jo crec que és la virada dona joc, potser la que dona culinàriament parlant, o perquè s'ha incorporat més als plats, és la cansalada, diguem-ne, de l'esquena, la cansalada del coll, la cansalada salada, quan és. Però aquesta que dèiem, sí, jo tinc en ment sempre una cansalada, un tall d'aquestes cansalada, un rostilló d'aquesta cansalada que fan en un restaurant de la Garrotxa, que te la fregeixen i te la posen allí per picar, i que quan te la poses a la boca, pues bueno, pues és d'allò, el que dèiem abans, hi ha coses que et fan plorar.
I canten els àngels, i canten els àngels.
Acrefa, l'Associació Catalana de Ramaders i Elaboradors de Formatge Artesà, us ofereix aquest espai.
I avui, a la Ruta Formatgera, ens n'anem a un dels llocs de Catalunya on jo hi he passat més fred, a Santa Maria d'Oló, perquè allà hi ha el Canadell. Amb la Pilar Font al capdavant, què tal, Pilar, com estem?
Hola, bona tarda, bé, molt bé.
Avui segur que no és el dia que fa més fred de l'any, aquí al Canadell?
No, que va, però avui fa un dia molt, molt perfecte. Fa ventet, però fa molt bon temps. Molt bo.
Això de que jo dic que hi vaig passar-hi molta fred va ser un dia que vaig venir a fer una demostració de cuina i feia un tàrter aquí fora, aquí a la plaça, i feia tan fred, que la carn se'n va congelar i tot, Pilar. I no és broma el que dic. Oi que hi fa fred aquí a l'hivern?
Devia ser molt ple hivern, No, tampoc tant. Devia ser ple hivern.
Sí, jo em sembla que era el mes de febrer.
Ja.
Sí, sí.
Fa fred, però no exageradament, tampoc.
Pilar, quina és la història del Canadell?
L'història del Canadell és una casa de pagès de l'any 1600, que és molt, molt, molt antiga. El que passa que jo fa 30 anys que vaig... fa més anys que vaig arribar aquí, però fa més o menys 30 anys que aquí hi havia vaques, que teníem unir amb les vaques, que portàvem la llet a la indústria, com moltes masies, però de fet que la llet es va posar amb uns preus molt baixos, que quasi ja diríem que com ara, doncs no ens sortia a compte de treure la llet a la indústria, i vam decidir anar a fer uns cursets i d'alguna manera a veure si podien treure un rendiment. I, amb aquests cursets d'aprendre de formatgeria, ja que jo no sabia pas de què anava a les formatges, vaig anar aprenent i vam dir, potser seria una bona opció. I d'aquesta manera vam començar, a començar a fer formatges a casa, començar a provar a fer bató, formatge fresc, i de mica en mica anar introduint, una mica endavant. I vam muntar una formatgeria. I llavors, més endavant, quan ja teníem alguna cosa introduïda, vam introduir el formatge curat, amb llet crua, després llet pasteritzada, i després, quan més tard, ja s'hi va introduir el meu fill, i quan el meu fill va començar, es van conèixer amb una altra formatgeria, que és a la Torre d'en Roca, i allà es van associar i van per vendre els productes ja tots junts. I després, perquè així les ventes no fossin tan... pels gastos, perquè poguessin distribuir junts i no fossin tant els gastos. I després, vam començar a introduir el flam de mató, flam de formatge, flam de mató i el flam de vainilla i la nata muntada.
Bueno, aquesta és una d'aquestes coses bones, no, Pilar? És a dir, sí. Això que deies tu fa més de 30 anys que tu t'hi vas posar i ara ja és el fill, diguem-ne, que deu agafar, diguem-ne, una mica el canvi de marxes d'aquest cotxe que teniu aquí al Canadell en forma de formatge i que això no pari, no? Perquè aquesta és una d'aquelles coses boniques, fer un traspàs generacional dels pares cap als fills i que els fills ho segueixin.
Bueno, a més dels formatges, doncs, tenim les terres, també, de l'agricultura, el meu home es cuida de l'agricultura, dels cereals, i una mica tot una casa de pagès. Però vull dir, fem tot artesà, una casa de pagès i tot artesà.
Doncs, Pilar Font, de la formatgeria del Canadell, salut i formatges, moltes gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu.
Matons, recuits, garrotxes, serrats, topins, iogurts, llet fresca i tants d'altres formatges i productes lactis elaborats artesanalment a casa nostra. Des del 1982, que Crefa agrupa l'artesania formatgera catalana perquè la gaudiu a casa vostra. Som ramaders, som formatgers. Visiteu-nos a crefa.cat.
Amb el suport del Segell d'Artesania Alimentària de la Generalitat de Catalunya.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Doncs avui cap a una ciutat que en saben molt de remar, perquè tenen un llac molt maco, l'Estany de Banyoles, però no hem vingut a parlar de remar ni hem vingut a parlar d'aigua, sinó que hem vingut a parlar de xuxos, amb una pastisseria molt a prop d'aquí de la clínica i aquí de l'Estany, i entrarem. Sí, perquè aquí, ara, bé, mira, ara no hi ha ningú, mira, ja el veig aquí. Ricard, bones.
Bon dia, què tal?
Ja veig aquí que tens el premi del concurs mundial del xuxu. Tu vas ser el guanyador de la primera edició.
Sí, exacte, sí, vam ser, el meu germà i jo, diguéssim, ens vam presentar a la primera edició i de 52, no sé si eren 52 o 56 pastisseries que ens van presentar, vam quedar escollits com a primers.
Però tu ets molt jove.
Sí, 32 anys.
I déu-n'hi-do, no? Ja guanyar un concurs internacional del xuxu a la primera. Vull dir, segurament que hi ha molt pastissers i pastisseres de Girona i de Catalunya que et porten molts anys de recorregut per endavant.
Sí, però bueno, al final és posar-hi ganes, tindre motivació, interès i llavors pues, bueno, planificar una mica, organitzar-te i dir, pues, si ens presentem a aquest concurs, anem a fer bé, anem a posar totes les nostres habilitats, diguéssim, com a pastissers i ens anem, o sigui, anem a intentar guanyar, anem a fer el que es pugui per intentar guanyar.
En Ricard Jambert, de la pastisseria Pedrers d'aquí a Banyoles, amb una gran safata de xuxos que, bueno, diuen dóna-me'n, eh? o agafa'm. Què va representar per tu guanyar el concurs mundial del xuxu?
Bueno, va ser un canvi brutal, tant a nivell empresarial i també personal, perquè, és a dir, de lo que fèiem abans i de com estàvem organitzats a la quantitat que la gent ens demanava, diguéssim, doncs, bueno, vam haver d'agafar més personal, ampliar plantilla, ampliar amb maquinària també, i saber organitzar, diguéssim, les tasques, no només la del xuxu, sinó tot l'altre que fèiem en general, perquè tot pogués anar sortint, perquè el client pogués sortir amb alguna cosa a les seves mans.
Aquest any el millor xuxu ha anat a parar cap a l'escala. No sé si us deixen concursar quan ja l'heu guanyat el concurs.
És a dir, una vegada has guanyat el concurs, la següent edició, que és cada dos anys, doncs la següent edició, diguéssim, estàs com a jurat. Llavors, si tens ganes, a partir de la tercera et pots tornar a presentar.
Ricard, ara dèiem, ets molt jove, estàs al llindar dels 30 i pocs anys, però aquí hi ha història en aquesta pastisseria, no? Perquè tu no la vas muntar, aquesta. Com va anar això?
Aquesta pastisseria, o sigui, és dels germans, dels germans Pere i Joaquim Pedrers, i té molts anys d'història. Deu tenir la ratlla de 60 anys, almenys, I nosaltres ara mateix, a hores d'ara, fa 8 anys que hi som. Llavors, nosaltres vam agafar el negoci per relleu generacional i hem anat seguint una mica les seves... el seu mètode de treball, però jo crec que l'hem millorat, l'hem modernitzat, sobretot. L'hem actualitzat.
Banyoles és un lloc on hi ha hagut una certa tradició sempre de pastisseria i de productes pastissers. Clar, tu ets molt jove, però jo recordo, per exemple, que Banyoles és famós per les tortades, havia sigut famós també per les cansalades, que tenia alguna cosa a veure amb alguna font que hi havia per aquí, molt a prop de casa teva.
Correcte, sí, les cansalades, o sigui, ve de... Antigament, diguéssim, la gent anava... és com un pa de pessic banyat amb sucre llustre, llavors la gent anava a la font pudosa i, bueno, era el contrast de l'aigua pudent, en teoria, de la font pudosa amb el gust que tenia aquest pa de pessic banyat amb sucre.
Mira, van entrant gent, si sembla. Vols que anem cap a dintre? Sí, perquè entrem. Així anirem veient com també aquest bé de Déu que teniu aquí de pans i de coques i tot això. Avui t'agafem amb tranquil·litat, Ricard, però suposo que aquesta pastisseria, que a més també és fleca, us deu donar, diguem-ne, hi ha moments que no hi deveu quebre, perquè el món de la pastisseria és un món molt de diades, de festes.
Sí, la pastisseria, el que té, per exemple, en diferència del pa, és que hi ha diades, hi ha dies a l'any molt senyalats, i diades com, per exemple, la més forta es pot dir que és la de Nadal, tant la de Nadal com la de Setmana Santa són dues diades molt i molt fortes, llavors que estem a tope de feina. Hi ha molta feina, i després hi ha els dies pics, no? Com, per exemple, és el dia dels Reis, el dia del Ram, per exemple, ara s'acosta Sant Joan, el dia de Sant Joan també és... El dia de Sant Joan és el dia que es treballa més durant tot l'any. És el dia que més hores fas perquè vas coguent coques sense parar, diguéssim, perquè la gent ho tingui com més acabat de coure, millor.
Fa unes setmanes parlàvem amb en Jordi Ferrer d'Olot, entre la tradició i la innovació de la pastisseria. De ben segur que aquí també vosaltres esteu amb aquest binomi, no? Per una banda, la tradició, aquestes festes tan assenyalades, aquests productes, i fins i tot allò que en diem l'especialitat, no? Ara parlàvem de les cansalades, parlàvem de la tortada. Jo no sé si aquí en Ricard Jambert, a Can Pedresa, entenen alguna d'especialitat que només la feu vosaltres.
Bueno, ara mateix, a veure, l'especialitat, diguéssim, està molt xuxo, o sigui, és el producte estrella, diguéssim, no? Però, per exemple, tenim tota una sèrie de pans fets amb farines bio, de la farinera Coromina, farines moltes a la pedra. Hosti, que jo penso que són pans d'especialitat, perquè són diferents a tots.
Clar, de fet, de pans, que alguna vegada n'hem parlat aquí a la Fonda, jo sempre dic que hi ha moltes fleques, però encara hi ha molt més pa, és a dir, hi ha molt de pa que no es fa dins d'una fleca, no? I poder tenir o poder oferir algun pa o pans com vosaltres amb farines de qualitat, amb el tema de les fermentacions, de les massa mare, fa molt poquet en parlàvem amb en Jordi Morera, un dels grans, jo sempre dic, gurús del pa artesà, no? Suposo que això també ha fet això i la tecnologia, que joves com vosaltres, al voltant dels 30 anys, torneu a fer pa, perquè allò d'aixecar-se o de posar-se a treballar a les 11 del vespre fins a les 11 del migdia, del matí, no era gaire viable això, no?
No. O sigui, no era gaire viable ni per la vida, diguéssim, personal, no? de cada flequer. I... potser podria dir que tampoc sortia tan bon gènere, diguéssim, com el que es pot sortir ara amb la tecnologia que hi ha. Llavors, el fet aquest de que hi hagin cambres de fermentació controlada, de que es treballi amb farines moltes a la pedra, farines biològiques, ecològiques... Clar, tot això és una... O sigui, ser més competitiu, però amb qualitat. O sigui, al final el que hem de fer és ser més competitius amb qualitat i no amb preu. No, ens hem de diferenciar de, per exemple, grans superfícies o altres punts de venda que compren pa congelat i que no té aquell amor, diguéssim, que li posa el flequer, no? Que li posa cada forner.
Clar, jo ara aquí veig, per una banda, això que dius, no? Càmeres de fermentació, un forn d'aquests, diguem-ne, que hi va, que hi pots posar-hi moltes safates, però ei, aquí tens, jo crec, una de les joies de la corona d'aquí a casa teva, que és un forn de llenya espectacular, potser dels més grans que he vist a Catalunya.
Sí, és un Ferrer Mateu giratori, ja té, bueno, té tants anys com la fleca, diguéssim. O sigui, és un forn d'obra, però és un forn que cou, diguéssim, en pedra. O sigui, cou en pedra i cou, o sigui, amb llenya.
Clar, tu la llenya la poses al costat, aquí en aquest cas, escalfa tota la banda, diguem-ne, de la cúpula i vinga, quan està a temperatura, començar-hi a posar el pa, no?
Exacte, i el seu gran avantatge és que aquest forn està sempre calent. Llavors, per exemple, si tu durant el matí vols, per exemple, fer pizzas o vols coure alguna altra peça de brioixeria o vols coure, què sé, doncs barres perquè la gent se les emporti i siguin ben i ben calentes, doncs això et permet que ho puguis fer.
De ben segur que aquí aquests pans de pagès, aquests pans rodons amb aquestes farines que fa servir i queden d'allò més bé. Clar, jo sempre penso el mateix, no? Tu dius, és calent tot el dia. Quan feu vacances, quan tardes que el fa un forn d'aquestes característiques?
Bueno, quan fas vacances, llavors, si has de vindre almenys 3 dies abans i anar-lo escalfant, sí, sí.
Déu-n'hi-do, i refredar-lo aquí, suposo que, no sé si això encara ho feu, però abans es feia que a la fleca, una vegada havies cuit el pa, venien els veïns, et portaven una safata amb el pollastre, les botifarres, o les verdures, o els canelons, per escalfar-lo. Això és una d'aquelles coses d'abans que no sé si... Ara no es deu mantenir, això, no?
Bueno, hi ha gent a vegades, o sigui, poquíssima gent, i més a nivell familiar, diguéssim, que a vegades, doncs, si tens, què sé, un gran dinar familiar o així, ho pots aprofitar. Ho pots aprofitar i realment també es nota la diferència, eh?
Home, aquí podeu arribar a fer això que el cuiners en diem a baixa temperatura, no?, a les tardes, perquè a quina temperatura mínima és la que baixa, això, abans de tornar-hi a posar, diguem-ne, la llenya perquè torni a remuntar?
Bueno, aquests forns, o sigui, hem de tindre en compte que la temperatura, diguéssim, la manen ells. O sigui, tu has d'anar, o sigui, al seu ritme. Llavors, has de tindre en compte que segons a l'hora que tu fas el foc, diguéssim, tindràs una temperatura més alta i a l'hora que tu fas el foc pots tenir també una temperatura més baixa. Llavors, la temperatura que ronda aproximadament són 200-180 graus, aproximadament està per aquí, 205...
Som aquí a Banyoles, a Can Pedrés, a una pastisseria on els hi va canviar la vida el fet de ser els guanyadors del primer concurs mundial del xuxu que es va fer aquí a Girona. Ricard, com és això de treballar amb un germà tan colze a colze?
Bueno, té els seus avantatges i algun petit inconvenient, però es pot dir que tots són avantatges. I, bueno, l'inconvenient, bàsicament, és perquè al ser dos germans i tindre tanta confiança sempre hi ha aquella discussió, no?, de com fer les coses i qui li surt millor i qui no. Bueno.
Però a mi un oceller m'ha dit que el teu germà va més pel pa i tu més per la banda de la brioixeria, no?
Exacte. Ell, diguéssim, està més abocat amb el pa i jo estic més abocat amb el tema de la brioixeria i pastisseria freda. O sigui, pastisseria fermentada i pastisseria freda.
Però vosaltres, que sou molt joves, diguem-ne, els vostres pares no venen d'aquest món?
No, som nosaltres dos que hem engegat el projecte junts i ho estem tirant endavant junts.
I a més no veniu d'escola. Com va ser això que, mira, volem fer pa?
Bueno, al final és experiència, no? És agafar experiència amb diferents fleques, haver estat en diferents llocs, i llavors autointeressar-te tu en fer cursos d'aprenentatge que des de la Farinera Coromina ens n'han donat i veure, per exemple, en aquest cas el que feien els antics propietaris, veure-ho, fer-ho i portar-ho a terme.
Doncs va, anem a parlar del xuxu, perquè clar, aquí a Girona quan diem xuxu ho tenim molt clar, però clar, quan jo a Barcelona dic xuxu, alguns en diuen, ep, a Badalona tornem-hi's, eh? Què representa el xuxu per als gironins?
Bueno, el xuxu jo penso que és com una identitat, no? Quan dius xuxu és com una denominació d'origen d'aquí Girona. De fet, el seu inventor, diguéssim, era d'aquí Girona. Ara, el 2018 va fer 100 anys. I per tant és una cosa que ha quedat molt aquí i és un dolç que és tradicional d'aquí Girona. Llavors sí que és veritat que hi ha altres llocs que diuen tornem-hi, també en diuen globet, m'assembla.
Aquest, però aquest no el sonava.
Aquest també l'havia sentit a dir. Llavors, parlar de xuxu és com parlar d'un vi de denominació d'origen o d'una carn, per exemple. Doncs, quan parles de xuxu, s'entén que és xuxu de Girona.
I a diferència, diguem-ne, d'altres coses que també se li diu el nom de xuxu, el que hauríem de dir és de que el xuxu és una massa llevada, el xuxu és una massa fullada. Com se fa un xuxu? Perquè, clar, jo l'altre dia em vaig veure uns que la crema li posaven després i que això no és un xuxu autèntic.
No, el xuxu és una, és una massa fermentada i fregida, diguéssim, ensucrada, però la crema ha d'estar a dins. O sigui, els xuxus, perquè siguin xuxus, diguéssim, s'han de coure amb la crema a dins. No es poden coure i llavors introduir la crema, perquè és, o sigui, això són xuxus injectats. Bueno, xuxus. Seria un dolç, diguéssim, injectat. Jo ja no en dic xuxu d'això.
A més estan molt, molt esponjats i veus allà, diguem-ne, que hi ha molta massa. Els vostres xuxus, jo ara aquí mirava i hosti, no pesen, vull dir, pesen per la quantitat de crema que tenen, però són molt aeris, també.
Bueno, perquè abans hi ha un laminat que es diu, com, o sigui, hi ha un fullat, diguéssim, que en aquest cas nosaltres ho fem amb mantega, i això, aquest laminat, és el que et permet que quan tu talles un xuxu es veuen aquells alveols, es veuen aquells forats dins i amb la crema dins, naturalment.
Perquè podem dir que el xuxu, diguem-ne, la massa, seria una cosina germana del croissant o què és la massa del xuxu?
Sí, jo podríem dir que vindria a ser cavall entre la massa de full i la massa de croissant. I si vols, per exemple, puntualitzar una mica més, doncs ja passem una mica a brioix, que és el nostre cas.
Clar, perquè aquí partim, diguem-ne, d'una massa allò de farines, d'aigua, de llevat, no sé si n'hi va molt o n'hi va molt, però després arriba, diguem-ne, aquesta incorporació del greix, no? Que és el que fan el plex. Això del plex, sempre quan fas pasta de full, jo em recordo quan era jove i n'aprenia, entre simples i dos dobles, o quatre simples i un doble, no? Vosaltres com ho feu, això?
Nosaltres, en aquest cas, fem un senzill i un doble.
I després, a més, farcir i fermentar.
Sí. O sigui, fem un senzill i un doble, llavors tallar les porcions, estirar, farcir, enrotllar, fermentar i fregir.
Déu-n'hi-do. De ben segur que aquests xuxos, si la gent que anaven abans a la Font Pudent, com deia, a mi que es prenia les cansalades, amb un xuxu també quedaria bé, no? Perquè té aquell punt, diguem-ne, de cremositat, té aquest punt, diguem-ne, de cruixent, aquesta reacció de mallar de tota la part, diguem-ne, de la massa fregida.
Sí, la veritat és que o sigui, és una sensació, diguéssim, molt i molt agradable, no?, quan menges un xuxu. També jo penso personalment que és bastant més elaborat que una cansalada, però és lògic, també és normal. Vull dir, abans hi havia el que hi havia i també es feien les coses com es podia.
I a més m'han dit un gran amic de la Fonda i de Catalunya Ràdio, Badó García Arbós, em diu: i fregits amb oli d'oliva verge extra.
Sí, això és, o sigui, és un tema, diguéssim, que ens hi vam mirar molt quan ens vam presentar al concurs, de que les matèries primes fossin bones i de proximitat, també.
Clar, aquí hi ha una cosa, i és que jo sempre penso que a vegades un pensa que quan va buscar una pasta, com per exemple ara parlem d'un xuxu, a vegades hi ha gent amb el tema del preu i del valor, no? I jo penso que, ostres, quan es tarda a fer un xuxu i quin és el valor que té, no? I a vegades allò, dius, ostres, es tarda molt temps per arribar a un producte que té un preu que moltes vegades no sé si la gent el valora prou o no.
Bueno, nosaltres tenim la sort que els clients que tenim sí que valoren el producte i ho saben apreciar, però bueno, també em pots trobar algun que, ostres, que és un pèl car, o ostres, que és un pèl petit. Bueno, amb aquesta gent se'ls explica al final, se'ls explica una mica el procés, se'ls explica sobretot la matèria prima que s'hi posa, i llavors també ja ho acaben entenent. Vull dir, doncs.
Hi ha una cosa important amb el xuxu, jo crec, que és aquesta incursió que s'ha fet els últims anys, en què el xuxu ha passat, diguem-ne, de vendre's no només en una pastisseria o en una fleca, sinó que també ha entrat, diguem, a la carta de postres de molts restaurants. Això també és una cosa bona, no?
Sí, l'avantatge que té el xuxu, per exemple, envers el croissant, per posar un exemple, és que és molt polivalent. O sigui, tant el pots menjar per esmorzar, com per berenar, com per fer un postre, combinat amb un altre postre, o sigui, és polivalent. Té... No només, diguéssim, te'l pots prendre, diguéssim, amb un sol àpat, sinó que tots els àpats del dia hi pot entrar bé.
Ara estem veient aquests xuxos que van marxant, eh? És a dir, per una banda va tocant aquest timbre, va entrant gent i va agafant xuxos. Suposo que és això una miqueta, és a dir, ara som al migdia, però aquests xuxos que ara es demanen es menjaran a la tarda o es menjaran allò a l'entrada del vespre. Aquesta polivalència d'una pasta com aquesta que tenim aquí. A part del xuxo, si tu haguessis de dir, diguem-ne, amb què és, diguem-ne, a Can Pedrés conegut, què diries que és, a part del xuxu i el pa?
A veure, per exemple, amb la bruixeria...
Perquè, perdona, he vist unes ulleres que fan una pinta espectacular.
Sí, el full en general, la gent està molt i molt contents. Però, per exemple, jo el que destaco molt, per el que diu la gent i pels comentaris que se senten, és el croissant. El croissant, la veritat és que surt molt i molt bo, surt bastant ben aconseguit.
També suposo que és d'aquelles coses que el fet de que es facin aquests concursos, no? El croissant, ara parlava amb el xuxu, fa que també la gent agafi més tendència i sobretot també hi hagi més pastissers i pastisseres que entrin en aquest món. Per altra banda, també és veritat de que ara cada vegada el món de la pastisseria s'està estandarditzant a productes molt, diguem-ne, de fora, que ostres, a mi m'agrada molt, però el per Nadal s'ha posat gairebé més de moda el panettone que tots els dolços que tenim de Nadal.
És correcte, sí. El panettone, de fet, aquí en fem molts per Nadal i també tenen molta acollida. I sí, és un producte que és de fora i té molta acceptació també per la gent d'aquí.
Clar, té acceptació, ens posem a la moda, però després a vegades perdem cosetes. No sé, per exemple, abans que dèiem la tortada, en feu de tortada vosaltres?
De tortades en fem, sí que en fem.
I de sares? Perquè la sara també és una d'aquelles coses que un recorda i diu una sara ben feta, ara costa de trobar,
De sares també en fem al cap de setmana i la veritat és que també la gent està molt i molt contents.
Tu, Ricard, ets molt jove, però aquí a la fonda, mira, ara el que farem serà anar a veure què ens hi posen els grans entesos del món del vi per maridar un xuxu. Però abans d'anar cap al món del vi, m'agradaria fer-te una tesitura, perquè, com dèiem, tu i el teu germà sou molt joves, però imagineu-vos que tenim un diari que és del 2032, d'aquí 10 anys, i que a la portada hi ha una notícia de Can Pedrés. Què t'agradaria que digués aquesta notícia?
O sigui, bueno, que siguin coses bones, naturalment, però, ostres, que recordi això, que recordi en el moment que vam guanyar aquest premi, que recordi, diguéssim, el que va suposar, diguéssim, per la gent d'aquí Banyoles, el moviment que va tenir, doncs, ostres, això faria especial il·lusió. I el fet també de que parlés una mica de que érem dos germans, no?, que vam iniciar això, vam engegar aquest projecte i que encara està viu.
Ricard, moltes gràcies.
A vosaltres.
Vaig a veure si obrim birranci, moscatell, garnatxa... En què? En què t'agrada més a tu menjar-te un bon xuxu d'aquests que feu?
A mi, la veritat, el que m'agrada molt és la ratafia. Es pot maridar molt bé amb ratafia.
Doncs vinga, anem a mirar a veure què hi posem a la copa. I sortint d'aquí Banyoles, ens en anem cap al celler de Can Roca, perquè allà hi anem a buscar un dels sommeliers que hi ha en el celler allà de la mà d'en Pitu Roca, que ja fa una colla d'anys que hi és, l'Alfons Bonet. Mira, ja el veig aquí. Alfons, bon dia.
Bones, què tal?
A tu t'agrada el xuxu?
M'encanta el xuxu, m'encanta. Torrat a la brasa al final d'un bon esmorzar, dinar o el que sigui, sopar. És el millor que hi ha després d'un bon tiberi.
I de ben segur que el xuxu es pot menjar molt moments al dia, com ara en parlàvem, i hem vingut a la fonda fins aquí, a la terrassa del celler, perquè ens fessis unes propostes per diferents moments del dia. No? Acceptes el repte?
Vinga, va.
A veure, va, un xuxu al matí per menjar, per esmorzar. No em diguis un cafè llet aquí, eh?
Bueno, és el que et ves dit, però buscarem una altra cosa. A veure, el de matí faríem doncs, una Imperial Stout, una cervesa negra caramelitzada amb torrats que recorden a cafè, etc., per acompanyar un bon xuxu d'aquí de la terra.
Comencem forts, eh? Comencem forts. Clar, això pensem al matí, però anem ja cap al migdia. Què hi faríem al migdia amb un xuxu allò de... no abans de dinar, d'aperitiu, sinó allò aquell segon esmorzar?
Doncs el que millor que acompanya un bon xuxu després de dinar, que és una ratafia d'aquí a la Garrotxa o tirant cap a Santa Coloma de Farners, etc. Una bona ratafia sempre està al nostre abast després d'un bon àpat.
I a més aquí de ratafies en sabeu un niu, perquè a part de, diguem-ne, de tastar diverses ratafies per diversos plats, una de les coses que feu també són destil·lats, que no sé si els destil·lats hi van bé amb un xuxu.
Bueno, segur que hi haurà algú que dirà que sí. A mi, per exemple, m'agrada en rom, però bé... es podria fer un bon cremat es podria fer per sopar, per acompanyar els xuxos. Destil·lat, una mica hardcore, però per què no?
Aquí amb la quantitat de destil·lats que arribeu a tenir, arribeu a fer, no sé si algun d'aquests de garrofa hi combinaria.
Fem bastanta ratafia aquí, eh? Fem ratafies de mar, de muntanya, juguem amb herbes d'aquí i d'allà, sempre jugant amb això, no? La concentració d'herbes que es troben a les diferents zones de per aquí les comarques de Girona.
Va, anem cap a la vessant del vi. A veure, si un xuxu ens el prenguéssim de postre, per exemple, quin vi posaríem?
Doncs algun vi ranci o algun moscatell, algun banyuls... si m'anés per Espanya, doncs segur que algun oloroso.
Home, de ben segur que aquests birrancis i banyuls que tenim per aquí serien fantàstics. Si et demanés una proposta que tirés més cap diguem-ne, al sud de Catalunya, trobaríem alguna cosa que hi anés bé?
Sud de algun ranci de Tarragona, sí, segur que sí, segur.
Alguna mistela, també, no?, que tenen per allà.
Mistela, se'm fa la boca aigua, ja. Està clar. No, el que vulguis per acompanyar un bon xuxu. Jo sempre recomano torrar-lo una mica al final.
Això de fer-lo a la brasa, de passar-lo una miqueta, eh?
Sí, em van aconsellar una gent de la Garrotxa amb el Macus de vaporitzar-ho amb aiguardent de ron, que queda així amb el sucre caramelitzat, queda un altre torrat, un altre rotllo. Està boníssim.
Jo no sé si, al fons, si hi tenim algun vi negre que hi pogués combinar bé. Clar, quan diem vi negre podem passar amb els tanins, però hi ha uns vins negres d'aquests dolços naturals cap a la zona de l'Ella o així. Tu com els veus, aquests?
A veure, bé, però el que crec que quedaria molt bé són vins de negres, bastant concentrats i de baremes tardanes, que han patit la calor de l'estiu, que el raïm ha patit i queda una reducció al vi com de caramel, no? Doncs aquests crec que els aniria a la mar de bé.
De ben segur que aquí podríem triar-ne molts, però aquí a comarques gironines hi ha una joia de la corona, que és la Garnatxa dolça.
Sí, exacte. Aquí hi ha vins que estan tocats pel vent, que agafen molt de caràcter i a la mà del pagès sempre hi deixa una marca molt bona. i van la mar de bé per tot el que vulguis. Des d'un xuxu a una gresca i xerinola en família.
Avui en dia els sommeliers sou 3.0 perquè ja no és només el vi, ja no és només, diguem-ne, les cerveses, evidentment els escumosos. Jo no sé, aquí, si poséssim bombolles, cap on t'aniries?
Hòstia, doncs, bueno, jo estic bastant fotut amb el tema dels ancestrals, m'agraden molt. I els caves, doncs, sempre coses fresques.
I allò que hi ha hagut molts anys, no? que ho hem vist, no? Sempre era allò de la moda de l'extra brut, no? I en canvi ara torna a començar una miqueta aquest punt, diguem-ne, no? Aquests ancestrals o aquests corpinats, aquests caves, aquests clàssics penedès, que fins i tot tornen a fer, diguem-ne, un tipus d'escumós amb un cert, diguem-ne, sucre residual, sobretot per les postres, que no cal que sigui allò un extra brut.
Sí, el que passa que qüestió personal mai he pogut entrar amb aquest sucre. És que no puc amb els espumosos amb sucre, no, m'acosta molt, tio.
A mi m'agrada aquesta sinceritat que té l'Alfons, un dels sommeliers del Sià Can Roca. Una altra cosa que teniu aquí i que ho treballeu molt bé és el món del cafè, eh? I, a més, feu cafès avui en dia, aquests cafès de filtre, que aquí a la Fonda alguna estona en parlarem. No sé si un bon cafè de filtre, de quin origen, hi aniria bé amb un xuxu d'aquests que dius caramelitzats.
Bueno, jo crec que tots estan molt bé, però aquí en tenim alguna en especial, que és el Geisha, que és, estem parlant de filtres d'infusió, que tenen uns aromes que són infinits, que no l'aroma que es troba en un cafè d'infusió és pràcticament impossible de trobar en un cafè d'expresso, no? Per exemple, però és un món el de la infusió, el recomano sincerament.
Doncs mira, fem una cosa, anem a fer un geisha, que jo ja porto els xuxos aquí a la bossa.
Fet, anem-hi.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar, una frase avui de Plini el Vell que diu: l'home és l'únic animal que beu sense tenir set. Doncs això és el que volem, beure sense tenir set, beure quan tenim set, però sobretot el que bevem, fem-ho amb tranquil·litat i bons aliments. Adéu-siau i fins la pròxima. Vinga, va, a la Fonda, aquí, a Catalunya Ràdio, clar, als migdies.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant.
Faig una passa que em llença a l'aventura. Caic sense pressa guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama i esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem lluny el que amaguem, el més profund, però avui he vist la sort que tinc amb tu.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant.
l'excel·lència perdrem la veritat, ens cal parar per respirar. La senzillesa és pels cors més grans, ens cal parar i sentir que la vida és molt més gran. Si la visc al teu costat, no hi ha res que em faci mal. És molt més gran.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.